Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Víctimes de la violència de la policia l'1 d'octubre es querellen per un crim de lesa humanitat contra la cúpula policíaca i ministerial espanyola, Montse Manent.
La querella presentada a l'Audiència Nacional l'adreça als principals responsables policials i ministerials d'aquell dispositiu, com ara el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, i l'exdelegat del govern espanyol a Barcelona, Enric Millo. Segons l'advocat dels querellants, Lluís Mestres, existia un pla per terroritzar la població.
L'actuació policial va ser agressiva i va ser intimidatòria. Pretenia transmetre la por perquè la gent deixés de votar. Va ser, com estableix la norma internacional, però també el Codi Penal espanyol, un atac sistemàtic i programat contra una part de la població civil per raó, en aquest cas, política, per raó ideològica.
La Junta Electoral dona 24 hores a l'Ajuntament de Reus perquè retiri la pancarta en favor dels presos polítics que té penjada a la façana del consistori.
Mentrestant, l'Ajuntament de Tarragona ha retirat aquest migdia la seva pancarta, també en compliment d'una altra ordre de la Junta Electoral després d'una denúncia de Ciutadans.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Gerard Amigó.
Segons el portaveu de govern, el republicà Xavier Puig, han hagut de complir amb el requeriment de la Junta del passat dilluns, ja que els recursos interposats per l'Ajuntament han estat desestimats.
Motiu pel qual la pancarta ha estat en retirada, perquè diguéssim que són decisions de caràcter vinculant que se'ns imposen contra la nostra voluntat. No obstant això, dir que el rellevant és que aquesta pancarta, quan acabin les eleccions, tornarà a penjar al balcó de l'Ajuntament de Tarragona.
Ryanair tira endavant el tancament de la base de Girona i deixa al carrer 164 treballadors. La companyia de baix cost irlandesa ja ha citat els sindicats i diu que vol negociar per minimitzar la pèrdua de llocs de treball.
La primera reunió serà el proper 15 d'octubre a Madrid. Sobre la taula hi ha els possibles acomiadaments de 512 persones, 164 a Girona, entre tripulants de cabina i pilots.
Front Comú a Manlleu, a Osona i Montcada i Reixac al Vallès Occidental contra el tancament de Prisman, que afectarà gairebé 500 treballadors.
L'Ajuntament de Manlleu assegura que treballa amb el Departament de Treball per donar a la plantilla de l'antiga General Cable tots els recursos necessaris per fer front a aquesta crisi.
Ràdio Manlleu, Raimon Romà.
El batlle de Manlleu, Àlex Garrido, afirma que fins al moment els està sent molt difícil trobar una interlocució directa amb la direcció del grup Prismian, però que sí que es mantenen en contacte amb els treballadors i els sindicats. En aquest sentit, Garrido afirma que els han ofert tots els recursos que necessitin i que estan treballant colze a colze amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per explorar la situació i estar al costat dels treballadors i les treballadores de General Cable.
I en cultura arrenca a Sitges el Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror amb l'estrena d'En la Hierba Alta, de Vincenzo Natali.
Enguany arriba la 52a edició, amb 355 projeccions programades entre curtmetratges, sèries i llargmetratges.
Canal Blau, Xavier Martínez.
Ja demassa la 52a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Un festival que ja és un referent a nivell mundial, tal com destaca el seu director, Mike Hosbeck.
L'èxit del Festival de Sitges està, una de les raons, sobretot, és la proximitat que el públic pot tenir amb aquests cineastes, tant dels desconeguts joves amb òpera prima, com els actors o directors que poden venir cada any aquí a Sitges.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Esperem una tarda en conjunt marcada pel temps tranquil arreu del país, amb domini del sol, però amb la presència d'alguns núvols alts, núvols que al matí eren força nombrosos arreu del territori i deixaven el cel entrenyinat, però al llarg de la tarda progressivament aniran minvant d'oest a est. Per tant, doncs, esperem que en conjunt predomini el sol. També tindrem alguna nuvolada aïllada a punts de muntanya del nord del territori. Avui amb unes temperatures que en conjunt seran bastant semblants a les d'ahir o una mica més baixes, per tant, no tan altes com aquests dies enrere, i demà mantindrem una situació també marcada pel temps tranquil, fins i tot amb el cel força serè arreu del territori, a primera hora amb algun banc de boira a punts de l'interior del territori, a la Catalunya central, i a la tarda amb algunes nuvolades una mica més nombroses gelades a la zona del Pirineu i a zones de muntanya del quadrant nord-est. Avui encara amb vent de tramuntana a la zona nord del Cap de Creus. El mestral ja girarà component sud i demà en predomini del component sud en conjunt. Demà amb unes màximes que esperem que ja puguin pujar lleugerament. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment trànsit encara complicat en algunes vies, si més no. Per exemple, a la C58 hi ha cues importants aquesta tarda. De fet, podríem dir que entre el nus de la Trinitat i Ripollet, tot aquest tram en els dos sentits de la Barça, tant sentit Terrassa com també sentit Barcelona. A la C33, pel mateix motiu, aturada un pèl més enllà de Montcada i Reixac, a partir d'aquí aturada fins al nus de la Trinitat, i tres quarts de mateix a la Pota Nord, a la B20, amb retencions ja pràcticament entre Montigalà i el nus de la Trinitat. A banda d'aquesta zona, hem de destacar també aturades intermitents a l'autopista P7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit Tarragona, la ronda litoral de Barcelona, força malmesa pel que fa a la mobilitat, amb retencions en sentit Besòs d'una banda de Montjuïc fins a pràcticament Barceloneta, que passa que més endavant, a partir de Poblenou, torna haver-hi retencions fins pràcticament tocant el nus, és a dir, quasi tota la ronda litoral en aquest sentit va molt tocada. En sentit Obregat també hi ha un tram de retencions a la litoral des de Prim i fins al Moll de la Fusta. Destaquem també aquesta hora el cinturó de litoral amb retencions Sant Joan d'Espí d'entrada i Hospitalet Cornellà de sortida. I per últim la B23, també encara aquesta hora molt plena entre Molins de Rei i el Papiol per connectar amb l'autopista AP7. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Hola, sóc en Pep Plaza i us he de confessar que el que més m'agrada després de fer imitacions és cuinar.
I el secret de la bona cuina és aconseguir sempre els millors productes.
Por eso, cuando compro en Condis me siento siempre como un gran cocinero.
Vine ara a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal de 25 euros. Pensa en Condis i l'encertaràs.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
9 ferits per la policia durant l'1 d'octubre de 2017 han denunciat l'Estat per un delicte de lesa humanitat. És una querella conjunta que presenten 3 associacions d'afectats i de juristes al jutjat d'instrucció de l'Audiència Nacional. L'adrecen als principals responsables policials i ministerials d'aquell dispositiu, com ara el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, i l'exdelegat del govern espanyol a Barcelona, Enric Millo. En té tots els detalls, Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
Bona tarda. 9 afectats per la violència policial de l'1 d'octubre de fa 2 anys denuncien l'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, i l'exdelegat del govern espanyol a Barcelona, Enric Millo, entre d'altres. Ho fan per l'atac sistemàtic i planificat, diuen, contra la població civil. Asseguren que la policia va actuar amb violència i segons un patró clar, a la mateixa hora i de la mateixa manera. Segons ells, això demostra que hi havia un ordre superior i un pla per terroritzar la població. Ho ha explicat l'advocat de l'associació Atenes, Lluís Mestres.
L'actuació policial va ser agressiva i va ser intimidatòria. Pretenia transmetre la por perquè la gent deixés de votar. Va ser, com estableix la norma internacional, però també el Codi Penal espanyol, un atac sistemàtic i programat contra una part de la població civil per raó, en aquest cas, política, raó ideològica.
Segons els denunciants, aquest article del Codi Penal no prescriu, no té immunitat i els seus apartats de lesions comporten penes de 12 anys de presó. Un dels denunciants és Enric Sirvent, veí de Lleida, que ha assegurat que va patir una parada cardiorrespiratòria per l'atac de la policia. Un altre és el pallasso i regidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, que assegura que guàrdies civils van pagar-lo els testicles.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Ciutadans i el PP demanen al PSC que recapaciti i doni suport a la moció de censura contra el president de la Generalitat, Quim Torra. Aquest matí s'han reunit les dues formacions i han exhibit una sintonia total. Insisteixen que cal que Miquel Iceta i Pedro Sánchez decideixin al costat de qui estan, de la democràcia o de Quim Torra, qui, per cert, han tornat a acusar de donar suport a comandos radicals separatistes. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El president dels Populars de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afegit que la moció és un missatge d'unitat davant la política antidemocràtica de Torra, tot i que ha admès que la proposta té poques possibilitats de prosperar si no s'hi sumen els socialistes.
Aquí s'ha de buscar una imatge d'unitat dels demòcrates, perquè s'ha d'escollir o Torra o democràcia. No té excuses per posicionar-se al costat del senyor Torra.
Lorena Roldán ha pujat al to i ha acusat de nou el president Torra de donar suport al CDR, a aquest illat de comandos radicals i de presumptes terroristes. Roldán ha fet una crida al PSOE i al PSC perquè donin suport a la moció de la convivència per recuperar, ha dit, la llibertat, la seguretat i la convivència a Catalunya.
Le pedimos al Partido Socialista que vayamos unidos en esta cuestión. Los constitucionalistas tenemos que ir de la mano, insisto, para devolver la convivencia, la libertad y la seguridad a todos los catalanes. Es una urgencia democrática, es una obligación moral.
La moció de moment només té el suport de 40 diputats, els de Ciutadans i els del Partit Popular. Tot i que amb aquest aval no tirarà endavant, Lorena Roldán ha assegurat que no es plantegen retirar-la.
Continua la batalla dels llaços i les pancartes. Avui és el torn dels ajuntaments tarragonins.
La Junta Electoral ha donat 24 hores a l'Ajuntament de Reus perquè retiri la pancarta que té penjada a la façana del consistori.
I qui ja l'ha retirat en compliment d'un altre ordre de la Junta Electoral ha estat l'Ajuntament de Tarragona, també denunciat per Ciutadans. Ràdio Ciutat de Tarragona, Gerard Amigó.
Segons el portaveu de govern, el republicà Xavier Puig, han hagut de complir amb el requeriment de la Junta del passat dilluns, ja que els recursos interposats per l'Ajuntament han estat desestimats. Puig ha remarcat, en canvi, que en una segona vessant dels recursos presentats s'ha aconseguit que la Junta no es qualifiqui com a competent per obligar els treballadors municipals a no lluir llaços grocs. Escoltem al conseller.
Nosaltres vam presentar recurs perquè no estàvem conformes amb cap de les dues qüestions. Creiem que no s'havia de retirar aquesta pancarta. Un recurs que ha estat desestimat, motiu pel qual la pancarta ha estat retirada, perquè diguéssim que són decisions de caràcter vinculant que se'ns imposen contra la nostra voluntat. No obstant això, dir que el rellevant és que aquesta pancarta, quan acabin les eleccions, tornarà a penjar del balcó de l'Ajuntament de Tarragona.
Sobre les 4:10 de la tarda, un operari amb un casc de protecció ha procedit a treure la pancarta de llibertat presos polítics. Per la seva banda, l'Ajuntament no descarta presentar al ple la proposta de penjar una pancarta amb un altre missatge.
Doncs a Alfarràs, a Lleida, la decisió de posar o no una pancarta demanant la llibertat dels presos polítics la tindrà el poble. L'equip de govern obrirà una consulta per decidir aquesta qüestió. Asseguren que van anunciar en campanya electoral de les passades municipals que moltes de les decisions pressupostàries i polítiques es prendrien a través de consultes populars. En un FM, Pere Gilart.
La votació per part dels prop de 2.500 veïns i veïnes major d'edat i, per tant, amb dret a vot, es produirà durant tota la setmana que ve, del 7 al 12 d'octubre. L'alcalde del municipi, Joan Carles García, d'Alfarràs, Unitat i Progrés, Junts per Catalunya, alega que el fet de consultar la població hauria de ser molt més normal i habitual.
Aquelles decisions que són sensibles des del punt de vista ideològic, com pot ser el tema dels presos, ja vam dir que nosaltres farem consultar la població, que seria la població que decidiria quina seria la línia que hauria de seguir l'Ajuntament. Per tant, l'únic que fem és complir amb el nostre promesa electoral i fem aquesta enquesta durant una setmana que la gent podrà votar a la seu de l'Ajuntament i expressar la seva opinió. I en base al que la gent ens digui, doncs l'Ajuntament actuarà.
A més, en aquesta consulta també es preguntarà per altres qüestions com a què s'han de destinar les inversions en obres o bé sobre si les fires de la truita i del préssec han de ser biennals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ryanair tira endavant el tancament de la base de Girona i deixa al carrer 164 treballadors. La companyia de baix cost irlandesa ja ha citat els sindicats i diu que vol negociar per minimitzar la pèrdua de llocs de treball.
La primera reunió serà el proper 15 d'octubre a Madrid. Sobre la taula hi ha els possibles acomiadaments de 500 persones, 164 a Girona, entre tripulants de cabina i pilots. En el comunicat enviat als representants sindicals, la companyia irlandesa, però, es compromet a negociar per minimitzar la pèrdua de llocs de treball. El tancament de la base de Girona significarà un cop dur per l'aeroport de Vilobí d'Onyar, i és que el 70% de la seva activitat correspon a Ryanair. Per compensar el tancament, la Generalitat reclama a Aena inversions en aquest equipament per fer-lo més competitiu.
Front comú a Manlleu, a Osona i Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, contra el tancament de Prysmian, que afectarà gairebé 500 treballadors. L'empresa argumenta els acomiadaments per raons organitzatives i estructurals.
La plantilla, però, creu que es tracta d'una estratègia per liquidar la competència. De moment, els sindicats ja han organitzat tota una campanya de mobilitzacions per aturar l'ERO.
També els treballadors compten amb el suport de l'Ajuntament de Manlleu, que assegura que treballa amb el Departament de Treball per donar a la plantilla de l'antiga General Cable tots els recursos necessaris per fer front a aquesta crisi. Ràdio Manlleu, Raimon Roma, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació límit que es viu a General Cable ha fet actuar de manera immediata les diferents parts implicades. Una d'elles és l'Ajuntament de Manlleu, que ofereix als afectats tot el suport que necessitin per afrontar aquesta situació. El batlle de Manlleu, Àlex Garrido, afirma que fins al moment els està sent molt difícil trobar una interlocució directa amb la direcció del grup Prysmian, però que sí que es mantenen en contacte amb els treballadors i els sindicats. En aquest sentit, Garrido afirma que els han ofert tots els recursos que necessitin i que estan treballant colze a colze amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per explorar la situació i estar al costat dels treballadors i les treballadores de General Cable.
Ni tan sols la Generalitat, en aquestes decisions que es prenen, per exemple, en aquest cas a Itàlia, marge de maniobra en té poca. El que passa que, clar, de moment no s'ha presentat cap expedient de regulació a la Generalitat i llavors sí que en base a aquest expedient es podran explorar solucions.
L'alcalde de Manlleu assegura al mateix temps que de moment no s'ha presentat cap expedient de regulació a la Generalitat i que quan es faci aleshores es podran buscar solucions o intentar intercedir en la decisió.
I a Lleida s'avança un any la primera collita de pistatxos de Tàrrega regats amb aigua del canal Segarra-Garrigues. Segons els responsables del projecte, la bona adaptació del conreu, més el rec i la fertilització dels arbres, els ha ajudat a guanyar temps. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Bona tarda. El responsable del projecte agrícola de Borges Agricultura Industrial NATS, Joan Fortuny, ha destacat que l'adaptació del conreu a la zona està sent força bona i que el rec i la fertilització els han ajudat a guanyar temps, ja que està calculat que el pistatxer no comença a produir fins al sisè any des de la plantació. La collita d'aquest any serà petita, d'entre 150 i 200 quilos per hectàrea, però es preveu que en 4 o 5 anys s'arribi al sostre productiu fixat entre 2.000 i 2.500 quilos per hectàrea.
Han passat quasi bé 4 anys i mig i tenim la primera collita, un any abans del que confiàvem, tot i que és una collita encara petita, estimem una collita d'uns 150-200 quilos per hectàrea, però bueno, un any per davant de les nostres expectatives. El projecte a poc va agafant volum. I la veritat és que l'adaptació del conreu a la zona pues, també està sent molt satisfactòria.
Aquest dijous conclou la collita de pistatxos de la finca del grup Borges a Tàrrega, regada amb aigua del Segarra-Garrigues. En 3 dies s'hauran recol·lectat els fruits de les 15 hectàrees plantades al març de 2015.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Ciutadans denuncia l'Ajuntament de Tarragona a la Fiscalia pel deteriorament de l'amfiteatre. El grup ha demanat al Ministeri Fiscal que investigui si s'ha comès un delicte penal en els danys que té aquest monument.
La formació taronja demana que es prengui declaració a l'alcalde Pau Ricomà, el conseller de Patrimoni Herman Pinedo i l'anterior titular de la conselleria, Begoña Floria. El grup ha decidit portar la denúncia a la Fiscalia després que divendres l'Ajuntament decidís tancar l'amfiteatre després de conèixer un informe que alertava dels greus problemes estructurals del monument.
No deixem la crònica judicial perquè l'Audiència Provincial de Lleida ha deixat en llibertat provisional una mare acusada d'intentar matar el seu fill. Sembla ser que el jove amb problemes de drogadicció la maltractava. UAU Lleida Ràdio.
El jutjat d'instrucció número 4 de Lleida ha ordenat la posada en llibertat provisional de la mare acusada d'intent d'homicidi, tot i que el mateix jutjat va acordar el seu ingrés a presó el passat agost. Ara, després d'haver escoltat les declaracions tant de la dona com d'alguns dels familiars, ha decidit la seva posada en llibertat. L'avi del noi l'havia denunciat una setmana abans dels fets perquè el jove hauria agredit l'àvia. Segons les mateixes fonts, el jove feia anys que maltractava física i verbalment la mare. El dia de l'agressió, el noi havia d'anar a declarar per la denúncia del seu avi contra ell, però no es volia aixecar del llit. Un cop recuperat de les ferides físiques, el jove va ingressar a la unitat psiquiàtrica de l'Hospital Santa Maria.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant per la prova pilot que duran a terme 29 municipis catalans per posar en marxa un sistema de càmeres de vigilància que millori la seguretat en aquestes poblacions. El sistema es basa en lectors de matrícules, les dades de les quals les gestionarà el cos de Mossos d'Esquadra i el Departament d'Interior. Entre els municipis participants, n'hi ha 8 de la Garrotxa. Es preveu que el pla pilot s'iniciï a principis de 2020. Olot Televisió, Judit Lechón, bona tarda.
Bona tarda. Un d'ells és Les Preses, que ja ha aprovat per ple el conveni que signaran tots els pobles participants. Pere Vila és l'alcalde de Les Preses.
La tecnologia és molt avançada i pot ser que el software de les empreses pugui tenir més dades de les que amb la càmera mateixa captura i que puguin estar a disposició dels municipis. Volum de trànsit de vehicles, intensitats, franges horaris, vull dir que hi pot haver-hi molt més informació que la pura i específica de lector de matrícules.
La previsió és que aquest projecte pilot estigui en funcionament en el primer trimestre del 2020. Segons ha explicat l'alcalde de les Preses, el Departament d'Interior estudia poder facilitar altres dades d'interès als municipis un cop consolidat el sistema.
I el Pallars Jussà demà arrenca per segon any consecutiu el seu festival de gastronomia, el Cor de Vi. L'esdeveniment, que s'allargarà fins al proper 17 de novembre, pretén ser un aparador que dona als visitants i al públic local l'oportunitat de conèixer de primera mà la gastronomia d'aquesta comarca i els productes agroalimentaris que la fan única. Ràdio Trem, Anna Solana.
L'emblema del festival són la carn de corder i el vi, tot i que també hi són ben presents altres productes elaborats al Pallars, com la cervesa, l'oli, el safrà o la vedella ecològica. La tardor és època de fires al Pallars Jussà i el cor de vi vol ser també un fil conductor d'aquestes, completant-les amb experiències com caminades i visites a les vinyes, excursions amb ramats i pastors o sopars temàtics centrats en productes com, per exemple, l'oli. En l'acte de presentació que ha tingut lloc al celler El Vinyer, Eva Carmona, del mateix celler, ha explicat que aquest festival el serveix per posar en valor el producte que elaboren i donar-lo a conèixer tant a la gent del territori com a aquells que el visiten. Per la seva banda, la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tremp, Anna Ritz, ha destacat la voluntat del festival de convertir-se en un referent de la gastronomia pallaresa. I és que, paral·lelament i dins del marc del festival, un gran nombre de bars i restaurants oferiran menús especials quilòmetre zero amb productes 100% pallarès i coincidint amb els caps de setmana de fira.
I en cultura arrenca un dels festivals més esperats per als amants del cinema. A Sitges aquest vespre es posa en marxa el Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror amb el film inaugural En la Hierba Alta de Vincenzo Natali. Enguany arriba a la 52a edició amb 355 projeccions programades entre curtmetratges, sèries i llargmetratges. Es tracta d'una edició en què 20 títols estan dirigits per dones i 35 competeixen a la secció oficial. Canal Blau, Xavier Martínez, bona tarda.
Bona tarda, doncs ja és en marxa la 52a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges 2019. Ara mateix ha començat fa pocs minuts la gala inaugural. Enguany són 170 pel·lícules en 5 espais diferents els que es projectaran en aquest municipi del Garraf. 35 films aniran a la selecció oficial a concurs, una xifra incomparable amb altres festivals 11 dies que comencen avui. I sobretot una cosa que cal destacar és que enguany 20 títols s'han dirigit per dones. Entre aquests dies passaran molts famosos d'aquest àmbit, però sobretot avui el protagonista és Sam Neill, que rep el màxim guardó honorífic. Un festival que ja és un referent a nivell mundial, tal com destaca el seu director, Mike Hosbeck.
L'èxit del Festival de Sitges està, una de les raons sobretot és la proximitat que el públic pot tenir amb aquests cineastes, tant dels desconeguts joves amb òpera prima com els grans actors o directors que poden venir cada any aquí a Sitges. Aquesta proximitat crec que marca força la diferència entre Sitges i altres festivals.
L'edició d'enguany és dedicada als mons post-apocalíptics, coincidint amb els 40 anys de Mad Max. En la Hierba Alta és l'encarregada d'inaugurar el Festival 2019.
Gràcies, Xavier Martínez. L'artista plàstic i escultor barceloní Jaume Plensa ha rebut aquesta tarda el Guardó Pau Casals, que atorga la Generalitat per la seva trajectòria i la projecció exterior de la cultura catalana.
Plensa ha definit l'escultura com el seu vehicle per travessar ponts.
La poesia i la música són el meu passaport. L'escultura és el meu vehicle. Aquest és el propòsit i el camí. Aprofundir al màxim en la nostra memòria personal per tocar i acaronar en aquell punt misteriós que contra tots, sobretot la memòria dels altres.
El Guardó Pau Casals es va crear el 2016 i atorga als premiats l'honor de ser legat d'honor per representar la cultura catalana arreu del món durant 2 anys. En la primera edició es va atorgar al músic Jordi Savall per la seva excel·lència en l'àmbit de la música antiga.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En hoquei patins, el Girona rep el Noia.
El Girona i el Noia Freixenet protagonitzaran un partit avançat a la tercera jornada de l'Hockey Lliga masculina. Els dos equips han començat de forma irregular la temporada, guanyant a casa i perdent a fora. El partit començarà a les 9 de la nit.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Els sadurnidencs es desplacen, doncs, avui a la pista del Girona, on se les veuran amb un vell conegut, l'anguleny Humberto Méndez, que és una de les moltes cares noves del renovat equip blanc i vermell. Els homes de Ramon Benito van donar la sorpresa a la primera jornada, superant el Reus Deportiu, flamant campió de la Supercopa, per un contundent 5-1, però van rebre un encara més contundent 8-2 en el seu desplaçament al Palau Blaugrana del dissabte passat. Per la seva banda, l'equip de Pere Baries buscarà tornar a sumar els 3 punts fora de casa, com ja va fer a la pista del Lloret en la jornada inaugural, i oblida, per tant, la desfeta de dissabte passat a casa i davant un Deportivo Liceo que va tirar de contundència. En l'any del retorn als play-offs, després de 10 temporades, l'entrenador del Noia, Pere Baries, aposta per fer una bona fase regular i centrar-se sempre en el proper rival.
D'entrada ens plantejam els partits com si fos una lliga regular i volguéssim quedar campions de la lliga regular. Més enllà d'això, quan arriba el play-off, suposo que haurem de rumiar com ho fem, en quines condicions arribem i, sobretot, evidentment, dosificar els jugadors perquè ens arribin el més frescos possibles a final de temporada.
Girona-Noia, doncs, avui mateix a partir de les 9 del vespre i sota el comandament dels col·legiats Josep Gómez i Sergi Mayor.
En una jornada en què destaquen els partits del cap de setmana entre els dos millors equips en aquest inici de Lliga, el Deportivo Liceo i el Palafrugell, i el que suposarà la primera visita a l'Hockey Lliga del Barça a la pista del Taradell.
En futbol, el Girona posarà a prova la força de Montilivi.
Els de Juan Carlos Unzué rebran a partir de les 9 el Deportivo de la Corunya. Com a locals, els gironins han guanyat 3 partits. De fet, els catalans han sumat 10 punts, tots ells de casa. Escoltem Unzué.
Ganando, tú la autoestima evidentemente no es la misma, el estado de ánimo de los jugadores no es el mismo y evidentemente condiciona mucho, ¿no? Entonces tenemos que encontrar ese punto, vamos a decir, de equilibrio para no ser capaces solamente de ganar en casa, sino ganar fuera también. Pero de lo que se trata hoy es de ganarme en casa de nuevo, ¿no?
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Arrenca el nou cicle dels dijous amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
El ballet El mandarí meravellós de Bartók inaugura aquesta nova cita entre setmana i es podrà escoltar el 3, el 4 i el 5 d'octubre, juntament amb el primer concert per a piano i orquestra de Brahms interpretat pel pianista Stefan Bladar.
Abonaments i preus especials a auditori.cat.
A la 22a Fira Mediterrània de Manresa, l'Arrel parla del present.
Músiques del món, música folk, teatre, dansa, circ, arts de carrer, cultura popular, propostes per a públic familiar.
Pots triar entre més de 300 activitats durant 4 dies, del 10 al 13 d'octubre.
Més informació a firamediterrania.cat.
Parc, un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, teatre, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 13 d'octubre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al Parc, al Parc del Montnegre i al Corredor. A partir de 2:15 del matí als entorns del Santuari del Corredor.
Viu al Parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Rebequeries. La llum ens ve de tort. Vine, apropem-nos a la bombeta. Quan jugàvem a cuit a trepitjar-nos l'ombra, ho vaig aprendre. Se'ns ha tornat petita l'ombra, fixa't, un bassalet als peus, ben poca cosa. Què dius, que t'amoïna la claror? Que vols no veure amb les parpelles tan inflades i que no vols que et vegi massa el cabell brut? Vine, allunyem-nos. També, saps, vaig aprendre-ho. Serem gegants, gegants, gegants fets d'ombra. Alegret Hernández, dins del llibre col·lectiu i li estreba les vetes de la cotilla en homenatge a Joan Oliver.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Víctimes de la violència de la policia l'1 d'octubre es querellen per un crim de lesa humanitat contra la cúpula policíaca i ministerial espanyola, Montse Manent.
La querella presentada a l'Audiència Nacional adreça als principals responsables policials i ministerials d'aquell dispositiu, com ara el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, i l'exdelegat del govern espanyol a Barcelona, Enric Millo. Segons l'advocat dels querellants, Lluís Mestres, existia un pla per terroritzar la població.
L'actuació policial va ser agressiva i va ser intimidatòria. Pretenia transmetre la por perquè la gent deixés de votar. Va ser, com estableix la norma internacional, però també el Codi Penal espanyol, un atac sistemàtic i programat contra una part de la població civil per raó, en aquest cas, política, per raó ideològica.
La Junta Electoral dona 24 hores a l'Ajuntament de Reus perquè retiri la pancarta en favor dels presos polítics que té penjada a la façana del consistori.
Mentrestant, l'Ajuntament de Tarragona ha retirat aquest migdia la seva pancarta també en compliment d'una altra ordre de la Junta Electoral després d'una denúncia de Ciutadans.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Gerard Amigó.
Segons el portaveu de govern, el republicà Xavier Puig, han hagut de complir amb el requeriment de la Junta del passat dilluns, ja que els recursos interposats per l'Ajuntament han estat desestimats.
Motiu pel qual la pancarta ha estat en retirada, perquè diguéssim que són decisions de caràcter vinculant que se'ns imposen contra la nostra voluntat. No obstant això, dir que el rellevant és que aquesta pancarta, quan acabin les eleccions, tornarà a penjar al balcó de l'Ajuntament de Tarragona.
Ryanair tira endavant el tancament de la base de Girona i deixa al carrer 164 treballadors. La companyia de baix cost irlandesa ja ha citat els sindicats i diu que vol negociar per minimitzar la pèrdua de llocs de treball.
La primera reunió serà el proper 15 d'octubre a Madrid. Sobre la taula hi ha els possibles acomiadaments de 512 persones, 164 a Girona, entre tripulants de cabina i pilots.
Front comú a Manlleu, a Osona i Montcada i Reixac al Vallès Occidental contra el tancament de Prysmian, que afectarà gairebé 500 treballadors.
L'Ajuntament de Manlleu assegura que treballa amb el Departament de Treball per donar a la plantilla de l'antiga General Cable tots els recursos necessaris per fer front a aquesta crisi.
Ràdio Manlleu, Raimon Romà.
El batlle de Manlleu, Àlex Garrido, afirma que fins al moment els està sent molt difícil trobar una interlocució directa amb la direcció del grup Prysmian, però que sí que es mantenen en contacte amb els treballadors i els sindicats. En aquest sentit, Garrido afirma que els han ofert tots els recursos que necessitin i que estan treballant colze a colze amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per explorar la situació i estar al costat dels treballadors i les treballadores de General Cable.
I en cultura arrenca a Sitges el Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror amb l'estrena d'En la Hierba Alta de Vincenzo Natali.
Enguany arriba la 52a edició amb 355 projeccions programades entre curtmetratges, sèries i llargmetratges.
Canal Blau, Xavier Martí.
Ja és en marxa la 52a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Un festival que ja és un referent a nivell mundial, tal com destaca el seu director, Mike Hosbeck.
L'èxit del Festival de Sitges està, una de les raons, sobretot, és la proximitat que el públic pot tenir amb aquests cineastes, tant dels desconeguts joves amb òpera prima com els grans actors o directors que poden venir cada any aquí a Sitges.
Notícia, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Esperem una tarda en conjunt marcada pel temps tranquil arreu del país amb domini del sol, però amb la presència d'alguns núvols alts, núvols que al matí eren força nombrosos arreu del territori i deixaven el cel entrenyinat, però al llarg de la tarda progressivament aniran minvant d'oest a est. Per tant, doncs, esperem que en conjunt predomini el sol. També tindrem alguna nuvolada aïllada a punts de muntanya del nord del territori. Avui amb unes temperatures que en conjunt seran bastant semblants a les d'ahir o una mica més baixes, per tant, no tan altes com aquests dies enrere, i demà mantindrem una situació també marcada pel temps tranquil, fins i tot amb el cel força serè arreu del territori, a primera hora amb algun banc de boira a punts de l'interior del territori, a la Catalunya central, i a la tarda amb algunes nuvolades una mica més nombroses a la zona del Pirineu i a zones de muntanya del quadrant nord-est. Avui encara amb vent de tramuntana a la zona nord del Cap de Creus, el mestral ja girarà component sud, i demà en predomini del component sud en conjunt, demà amb unes màximes que esperem que ja puguin pujar lleugerament. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs encara circulació en alguns punts complicada, en altres sí que comença tot plegat a millorar una mica, però vaja, una tarda avui una mica més difícil en algunes vies, insistim. Per exemple, en el cas de l'autovia 2, ens queda un tram de lentitud amb retencions entre Collbató i el Bruc, malgrat abans d'arribar al Bruc, en sentit Lleida, s'està treballant per retirar un vehicle accidentat d'avui, hi ha un carril ocupat i es mantenen, per tant, aquest tram de retencions en aquest punt de l'autovia de Lleida. Una altra via complicada aquesta tarda és la C58, que es manté amb trams de lentitud i aturades intermitents, fragmentades, però vaja, entre el nus de la Trinitat i la zona de Cerdanyola en els dos sentits de la marxa, tant sentit Terrassa com també en sentit Barcelona. Es mantenen, d'altra banda, també aturades, especialment a les dues rondes i sobretot a la ronda litoral, en sentit Besòs, entre zona franca i fins pràcticament a Sant Adrià, i ja a partir d'aquí un altre tram fins al nus de la Trinitat. Per tant, encara molt de trànsit en aquesta ronda litoral, sentit Besòs, també un tram en sentit Llobregat, de prima a la Barceloneta, i a la de dalt, bàsicament, en sentit Besòs, entre Diagonal i Vallcarca. Queden algunes altres vies amaturades, però sembla que ara sí, a poc a poc, si més no, amb tendència a la millora. És tot, bona tarda.
Soc en Pep Plaza i ara us diré el que uneix els grans xefs. L'aniversari Condis.
Home, és que aquest aniversari és una passada.
Oye, Adrià, que són milers de cheques regalos de 25 euros.
I te los dan así, pim, pam, truco, truco, por cada 100 euros de compra.
Vine a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal. Pensa en Condis i l'encertaràs.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
9 ferits per la policia durant l'1 d'octubre del 2017 han denunciat l'Estat per un delicte de lesa humanitat. És una querella conjunta que presenten 3 associacions d'afectats i de juristes al jutjat d'instrucció de l'Audiència Nacional. L'adrecen als principals responsables policials i ministerials d'aquell dispositiu, com ara el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, i l'exdelegat del govern espanyol a Barcelona, Enric Millo. En té tots els detalls. Mont Carvajal, bona tarda, Mont.
Bona tarda. 9 afectats per la violència policial de l'1 d'octubre de fa 2 anys denuncien l'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, i l'exdelegat del govern espanyol a Barcelona, Enric Millo, entre d'altres. Ho fan per l'atac sistemàtic i planificat, diuen, contra la població civil. Asseguren que la policia va actuar amb violència i segons un patró clar, a la mateixa hora i de la mateixa manera. Segons ells, això demostra que hi havia un ordre superior i un pla per terroritzar la població. Ho ha explicat l'advocat de l'associació Atenes, Lluís Mestres.
L'actuació policial va ser agressiva i va ser intimidatòria. Pretenia transmetre la por perquè la gent deixés de votar. Va ser, com estableix la norma internacional, però també el Codi Penal espanyol, un atac sistemàtic i programat contra una part de la població civil per raó, en aquest cas, política, per raó ideològica.
Segons els denunciants, aquest article del Codi Penal no prescriu, no té immunitat i els seus apartats de lesions comporten penes de 12 anys de presó. Un dels denunciants és Enric Sirvent, veí de Lleida, que ha assegurat que va patir una parada cardiorrespiratòria per l'atac de la policia. Un altre és el pallasso i regidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, que assegura que guàrdies civils van pagar-lo als testicles.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Ciutadans i el PP demanen al PSC que recapaciti i doni suport a la moció de censura contra el president de la Generalitat, Quim Torra. Aquest matí s'han reunit les dues formacions i han exhibit una sintonia total. Insisteixen que cal que Miquel Iceta i Pedro Sánchez decideixin al costat de qui estan, de la democràcia o de Quim Torra, a qui, per cert, han tornat a acusar de donar suport a comandos radicals separatistes. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El president dels Populars de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afegit que la moció és un missatge d'unitat davant la política antidemocràtica de Torra, tot i que admet que la proposta té poques possibilitats de prosperar si no s'hi sumen els socialistes.
Aquí s'ha de buscar una imatge d'unitat dels demòcrates, perquè s'ha d'escollir o Torra
o democràcia. No té excuses per posicionar-se al costat del senyor Torra.
Lorena Roldán ha pujat el to i ha acusat de nou el president Torra de donar suport al CDR, a aquest illat de comandos radicals i de presumptes terroristes. Roldán ha fet una crida al PSOE i al PSC perquè donin suport a la moció de la convivència per recuperar, ha dit, la llibertat, la seguretat i la convivència a Catalunya.
Le pedimos al Partido Socialista que vayamos unidos en esta cuestión. Los constitucionalistas tenemos que ir de la mano, insisto, para devolver la convivencia, la libertad y la seguridad a todos los catalanes. Es una urgencia democrática, es una obligación moral.
La moció de moment només té el suport de 40 diputats, els de Ciutadans i els del Partit Popular. Tot i que amb aquest aval no tirarà endavant, Lorena Roldán ha assegurat que no es plantegen retirar-la.
Continua la batalla dels llaços i les pancartes. Avui és el torn dels ajuntaments tarragonins.
La Junta Electoral ha donat 24 hores a l'Ajuntament de Reus perquè retiri la pancarta que té penjada a la façana del consistori.
I qui ja l'ha retirada, en compliment d'una altra ordre de la Junta Electoral, ha estat l'Ajuntament de Tarragona, també denunciat per Ciutadans. Ràdio Ciutat de Tarragona, Gerard Amigó.
Segons el portaveu de govern, el republicà Xavier Puig, han hagut de complir amb el requeriment de la Junta del passat dilluns, ja que els recursos interposats per l'Ajuntament han estat desestimats. Puig ha remarcat, en canvi, que en una segona vessant dels recursos presentats s'ha aconseguit que la Junta no es qualifiqui com a competent per obligar els treballadors municipals a no lluir llaços grocs. Escoltem el conseller.
Nosaltres vam presentar recurs perquè no estàvem conformes amb cap de les dues qüestions. Creiem que no s'havia de retirar aquesta pancarta. Un recurs que ha estat desestimat, motiu pel qual la pancarta ha estat retirada, perquè diguéssim que són decisions de caràcter vinculant que se'ns imposen contra la nostra voluntat. No obstant això, dir que el rellevant és que aquesta pancarta, quan acabin les eleccions, tornarà a penjar al balcó de l'Ajuntament de Tarragona.
Sobre les 4 i 10 minuts de la tarda, un operari amb un casc de protecció ha procedit a treure la pancarta de llibertat presos polítics. Per la seva banda, l'Ajuntament no descarta presentar al ple la proposta de penjar una pancarta amb un altre missatge.
Doncs a Alfarràs, a Lleida, la decisió de posar o no una pancarta demanant la llibertat dels presos polítics la tindrà el poble. L'equip de govern obrirà una consulta per decidir aquesta qüestió. Asseguren que van anunciar en campanya electoral de les passades municipals que moltes de les decisions pressupostàries i polítiques es prendrien a través de consultes populars. M1FM, Pere Gilard.
La votació per part dels prop de 2.500 veïns i veïnes major d'edat i, per tant, amb dret a vot, es produirà durant tota la setmana que ve, del 7 al 12 d'octubre. L'alcalde del municipi, Joan Carles García, d'Alfarràs, Unitat i Progrés, Junts per Catalunya, alega que el fet de consultar la població hauria de ser molt més normal i habitual.
Aquelles decisions que són sensibles des del punt de vista ideològic, com pot ser el tema dels presos, ja vam dir que nosaltres farem consultar la població i que sigui la població que decidiria quina seria la línia que havia de seguir l'Ajuntament. Per tant, l'únic que fem és complir amb el nostre promesa electoral i fem aquesta enquesta durant una setmana que la gent podrà votar a la seu de l'Ajuntament i expressar la seva opinió. I en base al que la gent ens digui, doncs l'Ajuntament actuarà.
A més, en aquesta consulta també es preguntarà per altres qüestions com a què s'han de destinar les inversions en obres o bé sobre si les fires de la truita i del préssec han de ser biennals.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Ryanair tira endavant el tancament de la base de Girona i deixa al carrer 164 treballadors. La companyia de baix cost irlandesa ja ha citat els sindicats i diu que vol negociar per minimitzar la pèrdua de llocs de treball.
La primera reunió serà el proper 15 d'octubre a Madrid. Sobre la taula hi ha els possibles acomiadaments de 512 persones, 164 a Girona, entre tripulants de cabina i pilots. En el comunicat enviat als representants sindicals, la companyia irlandesa, però, es compromet a negociar per minimitzar la pèrdua de llocs de treball. El tancament de la base de Girona significarà un cop dur per l'aeroport de Vilobí d'Onyar i és que el 70% de la seva activitat correspon a Ryanair. Per compensar el tancament, la Generalitat reclama a Aena inversions en aquest equipament per fer-lo més competitiu.
Front Comú a Manlleu, Aucada i Reixac, al Vallès Occidental, contra el tancament de Prysmian, que afectarà gairebé 500 treballadors. L'empresa argumenta els acomiadaments per raons organitzatives i estructurals.
La plantilla, però, creu que es tracta d'una estratègia per liquidar la competència. De moment, els sindicats ja han organitzat tota una campanya de mobilitzacions per aturar l'ERO.
També els treballadors compten amb el suport de l'Ajuntament de Manlleu, que assegura que treballa amb el Departament de Treball per donar a la plantilla de l'antiga General Cable tots els recursos necessaris per fer front a aquesta crisi. Ràdio Manlleu, Raimon Roma, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació límit que es viu a General Cable ha fet actuar de manera immediata les diferents parts implicades. Una d'elles és l'Ajuntament de Manlleu, que ofereix als afectats tot el suport que necessitin per afrontar aquesta situació. El batlle de Manlleu, Àlex Garrido, afirma que fins al moment els està sent molt difícil trobar una interlocució directa amb la direcció del grup Prysmian, però que sí que es mantenen en contacte amb els treballadors i els sindicats. En aquest sentit, Garrido afirma que els han ofert tots els recursos que necessitin i que estan treballant colze a colze amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per explorar la situació i estar al costat dels treballadors i les treballadores de General Cable.
Ni tan sols la Generalitat, en aquestes decisions que es prenen, per exemple, en aquest cas a Itàlia, marge de maniobra en té poc. El que passa que, clar, de moment no s'ha presentat cap expedient de regulació a la Generalitat i llavors sí que en base a aquest expedient es podran explorar solucions.
L'alcalde de Manlleu assegura al mateix temps que de moment no s'ha presentat cap expedient de regulació a la Generalitat i que quan es faci aleshores es podran buscar solucions o intentar intercedir en la decisió.
I a les Terres de Ponent, les organitzacions agràries demanen ampliar la contractació en origen per poder atendre les necessitats de la mà d'obra que els empresaris agrícoles requereixen durant la campanya de la fruita. Enguany, a les comarques de Lleida s'han autoritzat 455 contractacions en origen, totes elles de treballadors provinents de Colòmbia. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Les organitzacions reclamen poder augmentar els temporers que contracten d'aquesta manera i que aquestes contractacions es puguin efectuar en més països que en l'actualitat. A més, també reclamen ajuts per al manteniment, la reforma i la construcció d'allotjaments per a temporers. D'altra banda, des de Saja Lleida han denunciat que l'aplicació del salari mínim interprofessional ha comportat un augment del 20% en els costos de mà d'obra per als empresaris agraris. Això, explica Pere Roquer, president de l'entitat, coincideix amb una campanya en què els preus no acompanyen.
S'ha constatat també, hem fet arribar en aquest cas a la taula, la mala política de preus que s'està portant en els últims temps, i això constata de que tindrem una devaluació de producte interior brut. Sí que és cert que la Seguretat Social ens ha informat que hi ha hagut 15.433 afiliacions noves, en aquest cas el mes d'agost, que supera de llarg descreix l'any passat, en la qual cosa vol dir que tenim segurament una de les campanyes que més persones s'han contractat, a contrapartida quan és una de les campanyes que en preus no està sent el que adequadament podia ser.
Els diferents agents implicats en aquesta campanya de la fruita a les comarques de Lleida han fet balanç aquest dijous del desenvolupament de la campanya, en la qual l'Inspecció de Treball ha dut a terme una norantena d'inspeccions a empreses i explotacions agràries.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Ciutadans denuncia a l'Ajuntament de Tarragona la Fiscalia pel deteriorament de l'amfiteatre. El grup ha demanat al Ministeri Fiscal que investigui si s'ha comès un delicte penal en els danys que té aquest monument.
La formació taronja demana que es prengui declaració a l'alcalde Pau Ricomà, el conseller de Patrimoni Armand Pinedo i l'anterior titular de la Conselleria Begoña Floria. El grup ha decidit portar la denúncia a la Fiscalia després que divendres l'Ajuntament decidís tancar l'amfiteatre després de conèixer un informe que alertava dels greus problemes estructurals del monument.
Figueres posa en marxa un pla per reforçar la recollida d'escombraries amb una aportació de 200.000 euros. S'ha invertit en més personal i nova maquinària per millorar el servei de neteja de la capital altempordanesa. Alhora també preveuen activar una patrulla de paisà per controlar actes incívics, com ara llançar les escombraries fora d'horari. A tot això, l'Ajuntament també estudia la viabilitat de municipalitzar l'enllumenat i preveu una inversió de 500.000 euros. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. La Guàrdia Urbana de Figueres iniciarà una campanya per acabar amb els abocaments incontrolats fora dels contenidors. Una campanya contra l'incivisme que vol contribuir a mantenir la ciutat més neta. A més d'aquesta campanya, el consistori també ha engegat un pla de xoc de 200.000 euros per reforçar la recollida d'escombraries. Tot això a l'espera que el Tribunal de Contractes resolgui sobre la nova contracta del servei de neteja de la ciutat. Així doncs, per tal de millorar la neteja de la ciutat mentre no s'adjudiqui el nou servei, s'ha fet aquest pla que permetrà injectar 200.000 euros al servei. En paral·lel, l'Ajuntament de Figueres també estudia la possibilitat de municipalitzar l'enllumenat a través d'un estudi. A la mateixa línia de contribuir a que Figueres sigui una ciutat més neta, els agents de la Guàrdia Urbana faran controls periòdics en els diferents punts de la ciutat per tal de l'ús adequat dels contenidors d'escombraries i així evitar abocaments incontrolats i de voluminosos que fa anys que es produeixen en diferents punts de la ciutat de Figueres.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant per la prova pilot que duran a terme 29 municipis catalans per posar en marxa un sistema de càmeres de vigilància que millori la seguretat en aquestes poblacions. El sistema es basa en lectors de matrícules, les dades de les quals les gestionarà el cos de Mossos d'Esquadra i el Departament d'Interior. Entre els municipis participants n'hi ha 8 de la Garrotxa. Es preveu que el pla pilot s'iniciï a principis del 2020. Olot Televisió, Judit Lechón, bona tarda.
Bona tarda.
Un d'ells és Les Preses, que ja ha aprovat per ple el conveni que signaran tots els pobles participants. Pere Vila és l'alcalde de Les Preses.
La tecnologia és molt avançada i pot ser que el software de les empreses pugui tenir més dades de les que amb la càmera mateixa captura i que puguin estar a disposició dels municipis. Volum de trànsit de vehicles, intensitats, franges horaris, vull dir que hi pot haver-hi molt més informació que la pura i específica de lector de matrícules.
La previsió és que aquest projecte pilot estigui en funcionament en el primer trimestre del 2020. Segons ha explicat l'alcalde de Les Preses, el Departament d'Interior estudia poder facilitar altres dades d'interès als municipis, un cop consolidat el sistema.
I el Pallars Jussà demà arrenca per segon any consecutiu el seu festival de gastronomia, el Cor de Vi. L'esdeveniment, que s'allargarà fins al proper 17 de novembre, pretén ser un aparador que dona als visitants i al públic local l'oportunitat de conèixer de primera mà la gastronomia d'aquesta comarca i els productes agroalimentaris que la fan única. Ràdio Trem, Anna Solana.
L'emblema del festival són la carn de corder i el vi, tot i que també hi són ben presents altres productes elaborats al Pallars, com la cervesa, l'oli, el safrà o la vedella ecològica. La tardor és època de fires al Pallars Jussà i el cor de vi vol ser també un fil conductor d'aquestes, completant-les amb experiències com caminades i visites a les vinyes, excursions amb ramats i pastors o sopars temàtics centrats en productes com, per exemple, l'oli. En l'acte de presentació que ha tingut lloc al celler El Vinyer, Eva Carmona, del mateix celler, ha explicat que aquest festival el serveix per posar en valor el producte que elaboren i donar-lo a conèixer tant a la gent del territori com a aquells que el visiten. Per la seva banda, la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tremp, Anna Ritz, ha destacat la voluntat del festival de convertir-se en un referent de la gastronomia pallaresa. I és que, paral·lelament i dins del marc del festival, un gran nombre de bars i restaurants oferiran menús especials quilòmetre zero amb productes 100% pallarès i coincidint amb els caps de setmana de fira.
En cultura arrenca un dels festivals més esperats per als amants del cinema. A Sitges, aquest vespre es posa en marxa el Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror. Enguany arriba la 52a edició, amb 355 projeccions programades entre curtmetratges, sèries i llargmetratges. Canal Blau, Xavier Martínez, bona tarda.
Bona tarda, doncs ja és en marxa la 52a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges 2019. Ara mateix ha començat fa pocs minuts la gala inaugural. Enguany són 170 pel·lícules en 5 espais diferents els que es projectaran en aquest municipi de Garraf. 35 films aniran a selecció oficial a concurs, una xifra incomparable amb altres festivals tants a dir que comencen avui. I sobretot una cosa que cal destacar és que en gran 20 títols són dirigits per dones. Entre aquests dies passaran molts famosos d'aquest àmbit, però sobretot avui el protagonista és Sam Neill, que rep el màxim guardó honorífic. Un festival que ja és un referent a nivell mundial, tal com destaca el seu director, Mike Hosting.
L'èxit del Festival de Sitges està, una de les raons sobretot és la proximitat que el públic pot tenir amb aquests cineastes, tant dels desconeguts joves amb òpera prima com els grans actors o directors que poden venir cada any aquí a Sitges. Aquesta proximitat crec que marca força la diferència entre Sitges i altres festivals.
L'edició d'enguany és dedicada als mons post-apocalíptics, coincidint amb els 40 anys de Mad Max. En la Llerba Alta és l'encarregada d'inaugurar el Festival 2019.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En hoquei patins, el Girona rep el Noia.
El Girona i el Noia Freixenet protagonitzaran un partit avançat a la tercera jornada de l'hoquei Lliga Masculina. Els dos equips han començat de forma irregular la temporada, guanyant a casa i perdent a fora. El partit començarà a les 9 de la nit, en una jornada en què destaquen els partits del cap de setmana entre els dos en aquest inici de Lliga, el Deportivo Liceo i el Palafrugell, i el que suposarà la primera visita a l'hoquei Lliga del Barça a la pista del Taradell.
Més hoquei patins, demà entra a escena la Nacional Catalana.
Amb tres partits avançats a la quarta jornada, en categoria masculina, el Massanet B buscarà la segona victòria de la temporada davant el Piera, que encara no ha puntuat.
Pel que fa a la nacional femenina, el Vilanova B i el Lloret es jugaran el lideratge del grup a les casernes, mentre que el Voltregà B defensarà la primera posició davant el Junquerenc, que té 3 punts menys.
En futbol, el Girona posarà a prova la força de Montilivi.
Els de Juan Carlos Unzué rebran a partir de les 9 el Deportivo de la Corunya. Com a locals, els gironins han guanyat 3 partits. De fet, els catalans han sumat 10 punts, tots ells a casa. Escoltem Unzué.
Ganando la autoestima evidentemente no es la misma, el estado de ánimo de los jugadores no es el mismo y evidentemente condiciona mucho, ¿no? Entonces tenemos que encontrar ese punto, vamos a decir, de equilibrio para no ser capaces solamente de ganar en casa, sino ganar fuera también. Pero de lo que se trata hoy es de ganarme en casa de nuevo, ¿no?
Més futbol, el Reus B exclòs oficialment de la competició.
L'equip filial del Reus Deportiu ha quedat exclòs de la competició per la seva segona incompareixença després de no presentar-se en el partit del passat diumenge davant el Rubí en la quarta jornada de la Primera Catalana. Per aquest motiu, la Federació Catalana ha acordat excloure'l del campionat.
Jordi Gamito a punt per l'Ultra Pirineu 2019.
El corredor de Molló participarà aquest dissabte en l'exigent cursa de muntanya de més de 90 quilòmetres que travessarà el Parc Natural del Cadí-Moixeró. Després de l'Ultra Pirineu, Gamito viatjarà cap a l'illa de Reunió per córrer la Diagonal d'Esfú de 170 quilòmetres.
Als Mundials d'Atletisme, la banyolina Esther Guerrero corre avui les semifinals dels 1.500 metres.
Tot i acabar novena de la seva sèrie, va aconseguir una plaça en la repesca. Avui, a les 10 de la nit, lluitarà per classificar-se per la final. També protagonisme pel corredor palamosí Adel Metxal, que debutarà avui a les 9 a les eliminatòries dels 1.500 metres.
I en waterpolo, el Mataró pateix per guanyar el Sant Andreu.
Aquest migdia s'ha completat la primera jornada de la divisió d'honor masculina i el Quadis Mataró s'ha imposat al Club Natació Sant Andreu per 9-8 en un igualat partit jugat a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. El 10 d'octubre arrenca la nova temporada de música antiga a l'Auditori.
El mestre Jordi Savall continuarà la integral de les sinfonies de Beethoven dirigint la tercera i la cinquena amb l'orquestra Le Concert de Nation, que interpretarà aquestes dues obres icòniques amb tècniques i instruments d'època.
Compra-te'n les entrades a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Passi-ho bé, passi-ho bé.
Quan acaba una festa major ens omplen sentiments contradictoris. Per una banda, segurament estem esgotats i feliços de tot el que hem viscut els darrers dies. De l'altra, una barreja de melancolia i nostàlgia ens aboca a la llarga espera de tot un any fins a la següent edició de la festa. I és que aquesta és la cosa trista i la cosa bona d'una festa major. Només passa un cop l'any, però passa cada any. Ara bé, què passaria si haguéssim d'esperar no un any, sinó cinc? Segurament l'espera se'ns faria llarguíssima, però quan arribés ho donaríem tot, oi? Doncs aquest mes d'octubre arriben les festes quinquennals d'Alcanar. Instaurades ara fa 80 anys, aquestes festes en honor a la Mare de Déu del Remei transformen un poble que engalana façanes i carrers amb decoracions acolorides, especialment les fetes amb flors i serradures. Les festes comencen i acaben amb un castell de focs i s'omplen d'activitats cada dia. Desfilada de carrosses, ball de gala, trobada gegantera, cursa de carraus, proclamació de pubilles i hereus, competicions esportives, sardanes, exposicions, fira d'atraccions, teatre i concerts com el d'Alfred García el dissabte 5 d'octubre o el dels Pets, aquí sentim de fons, dissabte dia 12. Del 2 al 14 d'octubre, Festes Quinquenals d'Alcanar. Us en podeu descarregar el programa complet al web municipal alcanar.cat.
Sabies que...
Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.